Cornut i paga el beure. Quantes coses diu aquesta frase? Li pot passar res pitjor a un mascle?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Sembla que poques coses són menys terribles que un home li faci el salt la seva dona. Això és el que ens ha dit l'imaginari popular, però també les lleis, els costums i l'església. En aquest pastís de que et posin les banyes, tothom hi és convidat. Encara que això de ser infidel, posem-ho sempre dins el context de la parella monògama, és un clàssic i ve de temps immemorials, el tractament que reben i han rebut homes i dones és molt diferent. Us sona? Avui, a Les dones i els dies, comencem amb l'actualitat i fem també una mica d'història. No fa tants anys, al nostre país, una dona podia estar a la presó per haver estat infidel. Parlem amb juristes, advocades, antropòlogues, historiadores i periodistes. Hi ha moltes coses a dir. Nosaltres us som fidels i us donem la benvinguda.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes.
Només cal sentir aquesta cançó i ja us feu a la idea una mica del relat que hi ha sobre la infidelitat i la diferència en la que es tracta homes i dones. Això és una evidència, en parlarem durant tot el programa, de manera més o menys subtil, però la Clara Ardèvol ens vol explicar alguns dels casos més emblemàtics. Clara.
Doncs sí, Montse, perquè el relat que s'ha fet de certs casos reprodueix estereotips. Ara veurem alguns exemples, però escoltem primer Raquel Marx, que és membre de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i de projectes educatius Drac Màgic. Ens fa una primera reflexió sobre el relat que s'acostuma a fer.
Respecte als subjectes masculins, tenir moltes relacions sexuals, tenir relacions sexuals amb noies, amb dones més joves, que tinguin una història i un imaginari construït d'iniciativa sexual, de que són desitjats per les dones, que són conquistadors, està molt associat a un prestigi, a un èxit social, mentre que les dones està relacionat justament amb l'oposat, amb un desprestigi, no?
Un desprestigi perquè les dones encara se'ns encotillarien això de l'amor romàntic i la relació única per tota la vida.
Ja estem sentint aquesta cançó, tothom té al cap la separació Piqué i Shakira, no entrarem en detalls roses, però sí veurem per on s'ha anat entaforant tot aquest
Exacte.
Masclisme.
Per una banda, s'ha victimitzat absolutament Shakira, com si fos una pobra dona cega d'amor que ho tolerava tot. S'ha fet alguna paròdia donant a entendre que es deixava enganyar i també va córrer el rumor que havia tingut un atac d'ansietat per motius amorosos quan el que realment va passar és que hi havia una ambulància a casa seva però per atendre el seu pare.
I això de suposar que una dona estarà automàticament trencadíssima si el marit ha tingut relacions sexuals amb una altra es fa sovint. Per exemple, també recordem fa uns mesos la dona de Santi Millán, Rosa Olucha, que va haver de fer un comunicat quan es va filtrar el vídeo d'ell amb una altra dona demanant que deixessin de tractar-la com una víctima perquè tenien una relació oberta amb la
Exacte.
Seva parella.
Sí, sí, encara mirem aquests casos amb certa mirada tradicional sense pensar que a vegades hi pot haver pactes. Però en el cas de Shakira hi ha hagut més coses. Escoltem Raquel Marx de l'Observatori de les Dones als Mitjans.
També un mecanisme que, bueno, que trobem molt sovint en la majoria de les narratives en els mitjans de comunicació, des de les xarxes fins a la premsa, fins a la ficció, que és la competitivitat entre dones, no? O sigui, que realment les dones sempre estan competint per la mirada, pel desig masculí, i que aleshores entre elles sempre són rivals. Aleshores, aquest de qui és la més, qui és la menys, molt vinculat també a la seva aparença física, sobretot.
Hem vist una comparació constant de Shakira amb la nova parella de Piqué. Shakira ha tingut molt suport popular, el que passa és que aquest suport a vegades s'ha fet des d'una mirada patriarcal. A les xarxes, per exemple, hem vist clubs de fans de Shakira que comparen el físic de les dues dones posant fotografies d'una al costat de l'altra amb tot de comentaris, opinant que Piqué hauria fet una mala tria perquè Shakira seria més atractiva, etcètera, etcètera.
Vaja, i no només a les xarxes, també a la premsa, ja ho sabem.
Sí, sí, comparatives explícites del físic de l'una i l'altra. Aquests comentaris tampoc no són una cosa nova. Recordem que en el cas de Lady Di també es va sentir molt allò de què fa aquest home amb la Camila si la seva dona és més maca.
I a més és la dolenta de la pel·lícula i encara té poquíssima popularitat. Aquests dies també ho podem veure, actualitat, eh? Sí, sí. 3% de popularitat sí, d'aquesta dona.
I en el tema de Shakira també podríem reflexionar sobre la qüestió de l'edat.
Dins de la norma heterosexual, en general doncs els homes són els que són més grans i les dones més joves. Aquesta figura del conquistador i els premis, quan més jove és la dona, doncs el premi sembla que té més d'interès. També ho hem vist en l'atractament dels mitjans respecte a la Shakira. La comparació entre les dues dones és la comparació de la edat, ella sent més gran que ell, de sobte torna a ser un tema. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the
scale of my ambition and how much is art really worth. I ara parlem d'un tema que tota la vida s'havia tolerat i silenciat, que són les nombroses infidelitats del rei emèrit Joan Carles I.
Vaja, un secret a veus.
Exacte. I anem a veure com s'han explicat a més certes coses. Per exemple, el Corriere de la Sera va publicar fa uns anys que un treballador del rei hauria tirat una de les seves amants per la borda d'un vaixell, literalment, per evitar que fos enxampat per la reina Sofia. Evidentment, la dona va ser rescatada, però no deixa de ser un episodi força violent. Doncs tot i això, quan es va conèixer la història, bona part de la premsa la va tractar com una simple anècdota rocambolesca i graciosa, doncs com si fos un gag del Polònia.
I després està tota la història, que també ens sentirem a parlar molt, de la Corinna Larsen, per exemple.
Aquí l'amant de nou és criminalitzada, encara que sigui de manera subtil. La premsa conservadora en diverses ocasions s'ha agafat el tòpic aquest de la trepa aprofitada. Després ho veurem amb altres exemples, però un patró que sovint es repeteix quan és l'home qui posa les banyes és que el focus es desvia d'ell. És a dir, es treu la responsabilitat al veritable responsable per posar-la sobre la mà.
Per fer una mica de memòria, què se li ha dit a la Corinna Larsen, per exemple?
Doncs alguns exemples, ambició rossa, vella alemanya, o directament la rossa, cos d'infart, ambiciosa i xantatge. Veiem més estereotips sobre les dones a qui posen les banyes. Tradicionalment, si el teu home te les posava i continuava amb tu, doncs mira, nena, resignació i molta missa, que diuen, i ja està. Però si l'home t'abandona per un altre, d'alguna manera encara pensem que això t'ha de marcar per tota la vida. Per exemple, quan Brad Pitt i Angelina Jolie van anunciar que se separaven, la xarxa es va omplir de memes en què apareixia Jennifer Aniston contentíssima celebrant-ho.
M'encanten aquestes coses.
Com si després de 12 anys, 12 anys, tota la seva existència continués girant al voltant de Brad Pitt i encara estigués, doncs això, despetxada, plena de despit. You were my sun, you were my earth.
You didn't know all the ways I loved you. A veure, ara m'has explicat tots aquests casos, que són els habituals, però parlem també de què passa quan es parla d'infidelitat femenina. Si com a dona posem les banyes, m'imagino que llavors el focus no es posa en el teu amant, es posa directament en tu, oi que sí?
Exacte, normalment sí. Per exemple, a principis dels 2000, Justin Timberlake va insinuar, a través d'aquesta cançó, Cry Me a River, que Britney Spears li havia estat infidel. Els mitjans van donar la història per bona i s'hi van fer ressò les entrevistes, generalment molt empàtiques amb ell i antipàtiques amb ella. Li van arribar a preguntar si havia tingut sexe amb ella i ell va dir sí, sí, tot content, com intentant salvar la seva masculinitat.
De fet, me recordo que estaven obsessionats amb la virginitat d'ella i ja començaven a trencar aquesta imatge de la Britney virginal per passar a criminalitzar-la per la seva manera de ballar, de vestir, etc.
I ara anem al 1998, a l'escàndol d'infidelitat del llavors president dels Estats Units, Bill Clinton.
Amb Mònica Lewinsky, que tenia 22 anys i que ens ho van recordar per passiva i per activa.
Exacte, mentre que ja en tenia 49. Anys després, ella ha parlat de relació d'abús de poder, no només per l'edat, també pel càrrec, i a més Clinton havia rebut acusacions d'assetjament sexual. Però ni això ni la pròpia infidelitat d'ell van impedir el linxament mediàtic contra Lewinsky. Des de columnes del New York Times se li va dir mocosa, noia d'institut, becària depredadora... Un relat que deia que en un principi ell no volia, però que havia estat ella, la femme fatal, que l'havia seduït. És aquest mite tan masclista que la sexualitat masculina és incontrolable.
De fet, a Clinton no li va passar gaire factura, no? Podríem dir.
Li va suposar una crisi política, però se'n va acabar sortint i, a més, la seva reputació sexual, diguem-ne, no va quedar tocada, com si la de Lewinsky. I és que també ho hem vist en el cas del rei. Homes poderosos i acumulació de dones són dos conceptes que van junts.
I els homes que estan en situacions de poder, pues justament també tenen aquest atractiu d'acumulació de poder amb acumulació de vincles sexuals i també pues, és un poder que exerceixen perquè saben que així pues, tenen més atracció sobre les dones en aquest cas.
De Levinsky, en canvi, es van fer 1000 paròdies i va estar molts anys psicològicament afectada. I bé, només afegir que no absolutament tots els casos són iguals, però que encara és massa fàcil trobar estereotips masclistes.
Què m'estàs explicant?
Exacte.
Fins la setmana que ve.
Vagi bé.
Que el feminisme no et faci por. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Daphne de Maurier, escriptora. La felicitat no és un bé que pugui quantificar-se. És una forma de pensar, un estat d'ànim.
Parlàvem d'actualitat, ara anem a fer una mica d'història. La majoria dels teòrics de l'evolució ens expliquen que l'espècie humana tendeix naturalment a l'aparellament monògam. La teoria diu que la monogàmia és la nostra forma natural de relacionar-nos, però a la pràctica la infidelitat és una evidència universal. Però ha estat sempre així? Jo crec que no, però això ens ho confirmarà la Gemma Safontria, que ha fet un treball de camp, no?
Hola, Montse, com estàs?
Hola, bé.
No, et confirmo que no ha estat sempre així. Avui ens hem proposat fer una mirada antropològica i també històrica al concepte d'infidelitat. Partim de la base que les relacions afectivo-sexuals estan regulades socialment i, per tant, hi ha unes normes, diem normes entre cometes, establertes pel que fa a les relacions de parella. Però què entenem per fidelitat i què entenem per infidelitat? Li preguntem a la Bruna Álvarez, membre del grup de recerca AFIN i professora del Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma i també de la Universitat de Barcelona.
La infidelitat o l'adulteri, que es podrien considerar pràcticament sinònims, farien referència a quan una persona manté relacions sexuals amb una altra quan està en una relació monògama i estable. Perquè es produeix una infidelitat, les relacions afectives sexuals s'han de considerar monògames, que s'estarà amb aquella persona, i exclusives, que estarà per sempre.
Aquesta idea de la parella estable, monògama i per tota la vida és relativament recent, tot i que sorgeix al segle XII per primera vegada amb la regulació dels matrimonis per part de l'Església. No es consolida fins al segle XIX i amb un objectiu molt clar, garantir les transmissions patrimonials. Sentim la Carme Santmartí, historiadora especialitzada en dones i professora emèrita de la Universitat de Vic.
La societat entenia que l'adulteri de la dona era molt més greu perquè podia tenir conseqüències sobre els fills, que els fills heretessin uns béns del marit, i això ho consideraven molt greu. I per això hi havia aquest control tan gran sobre la infidelitat de les dones per les conseqüències que podia tenir per la descendència del marit i la transmissió de béns.
Vaja, que l'única manera que tenien els homes de garantir una transmissió de béns a l'hereu legítim, m'encanta tot això, era controlant la sexualitat de les dones. El cas és controlar sempre.
Exacte. Jolene, 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 la fidelitat està molt vinculada al gènere i a la idea que tenim de la feminitat i de la masculinitat. Sentim l'antropòloga Bruna Álvarez.
Com entenem el comportament sexual dels homes com actiu, incontrolable, que no es pot reprimir, i com l'entenem el de les dones, que és totalment passiu, no només controlable, sinó que moltes vegades que les dones mostren desig sexual està com mal vist, no?, socialment. Relacionant aquesta idea del control de la sexualitat de les dones perquè els homes poguessin garantir-se la seva descendència, construeix aquest sistema on es fan parelles heterosexuals que durin per sempre.
Clar que sí. En aquest context heterosexual se suposa que els homes, a qui es considera això que dèiem sexualment actius i que són els infidels, ho són amb diferents dones. I se suposa també que les dones amb qui els homes tenen relacions estan dins aquests pactes matrimonials de fidelitat, per tant són infidels elles i ells.
Sí, però la diferència entre uns i altres és que als homes, històricament, se'ls ha permès ser-ho.
Es considera, entre cometes, normal un home que pugui tenir diferents relacions sexuals amb diferents dones, i es construeix alhora aquesta dona que no les tindrà perquè no es pensa que una dona pugui tenir un desig sexual desenvolupat i menys, no?, cap a altres homes que no sigui el seu, no?, dintre d'aquest ordre social.
Funcionem en societat respectant els pactes de fidelitat des del segle XII, quan l'Església comença a regular els matrimonis.
Cada vegada que l'Església participa de la celebració d'un matrimoni cobra uns diners, amb la qual es comença a regular com s'organitza la societat en relació a les unions que han de garantir la descendència.
Però no sempre va ser així. Avui entenem aquest instint sexual irrefrenable que tenen els homes i donem per fet que ells poden ser infidels. Però a l'edat mitjana qui tenia aquest instint sexual desenvolupat eren les dones.
Les dones eren les passionals, les irrefrenables, les que no podien controlar les seves passions, les seves emocions i els seus desitjos. I en canvi els homes eren els que tenien el pensament racional i per tant podien controlar-se. Moltes de les caceres de bruixes que hi va haver en finals de l'edat mitjana, a principis de l'època moderna, estan vinculades a aquestes dones passionals, sexuals, el que diríem ara, no?, dones empoderades. Like Leo in the Revenant, Abel in that Bible bit. Revenge is sweet, isn't it? Really, really hope for it. I know that it won't fix a thing. Song like this that I can sing for you.
Ho hem explicat al començament, al segle XIX l'adulteri era una activitat considerada immoral i perseguida per la justícia, però m'imagino que, com dèiem, no es perseguia igual a homes que a dones adúlteres. Què els hi passava a aquestes dones? Il·lumina'm.
Doncs ho explica la historiadora Carme Santmartí a partir del cas d'un matrimoni on, atenció, la dona és acusada d'adulteri per part del marit. Aquesta és la història de la Josepa Falguera, nascuda a Sant Feliu de Llobregat, i que el 1808 es va casar amb un home 16 anys més gran que ella.
El matrimoni de seguida va tenir problemes, i l'any 1820, al cap de pocs anys d'estar casats, el marit la va acusar de tenir relacions amb el seu germà, és a dir, amb el cunyat de la Josepa. Com que en aquell moment el matrimoni estava regit per la legislació canònica, va denunciar el cas a l'Església. L'Església era l'única que era competent per decidir si el matrimoni es podia, diguem, legalitzar la situació de separació. El marit demanava que segrestessin a la Josepa, a la seva dona, perquè no pogués continuar en els seus desordres conjugals, diguem.
Perdona, però això de desordres conjugals m'ha encantat, m'ho penso apuntar i ho penso fer servir, a més.
No et pensis, Montse, que a principi del segle XIX el segrest era un càstig habitual per a les adúlteres.
La figura del segrest era que la dona acusada d'infidelitat la tancaven o en un convent o bé podia ser, com demana la dona, que estigués en un pis vigilada per una dona de vida contrastada, diguem, no?, que tingués l'aval del rector, etc. Això és el que li passa a la Josepa Falguera. L'acusen d'infidelitat i la segresten. Però aleshores la Josepa acusa el marit de maltractaments, que era l'única acusació que les dones podien fer als homes. Només podien acusar en el cas que els maltractaments fossin molt greus fins al punt de perillar la vida.
Déu-n'hi-do, això em recorda aquelles dones també del segle XII i XIII tancades a la Torre d'Ivori i amb el cinturó de castedat. Atenció, tela.
No saps com acaba la història, Montse.
A veure.
Tot i que suposo que t'ho imagines.
Sí.
Tots dos porten la seva denúncia davant del tribunal eclesiàstic, ella per maltractaments i ell per adulteri, tots dos amb testimonis, i al final ella passa 22 anys tancada en un domicili privat. La causa s'arxiva quan el marit mor i, curiosament, a tot això la infidelitat no es va poder demostrar mai. Al segle XIX, que un matrimoni se separés al·legant infidelitat del cònjuge era molt complicat. Tot i així, el 1820 hi ha censats 51 casos de separació només a la província de Barcelona.
Hi havia dones que demanaven per maltractaments, que era el que podien demanar, perquè per la infidelitat del marit només podien demanar la separació si el trobaven infraganti. Si el marit ho portava discretament, això no era causa de petició de separació. Només si hi havia escàndol. En el cas d'escàndol, ho podien demanar. Després s'havia de veure què decidien els tribunals.
Vaja, els desordres conjugals, res nou sota el sol, però interessant tot això que ens has explicat. Anem de la teva història a la història més propera, que ha portat dones a la presó. O sigui, continuem fent una mica de repàs per saber com hem arribat fins aquí.
Fins aviat.
Fins aviat.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa.
se vicie de tu piel, que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido.
La infidelitat en una relació de parella heterosexual i, a més, com Déu mana, monògama, no és cap novetat d'última hora. No fa pas tant, però, en aquest país, si eres dona, et podia portar a la presó. Avui en parlarem. Durant la República es va eliminar el delicte d'adulteri, però a partir de l'any 1942, el franquisme el va afegir un altre cop al Codi Penal. La cosa no va durar poc. Fins l'any 1978 hi havia dones a la presó amb penes de 6 mesos a 6 anys. Però en què consistia el delicte d'adulteri? Li demanem a la catedràtica de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè García Arán.
El delicte d'adulteri era un delicte com a tal que només podia cometre la dona i l'home que tingués relacions amb ella. Eren los adúlteros, eren els dos. I es cometia només pel fet d'haver tingut una relació sexual fora del matrimoni. El codi deia la mujer que yaciere con hombre que no sea su marido i l'home aquest també. Això són los adúlteros. El marit, l'home casat, podia cometre un altre delicte, que no es deia adulteri, es deia amancebamiento, amancebament, que el cometia només si tenia, el codi deia manceba, però s'entén, diguem-ne, amistançada, o bé a dintre de casa, del domicili conjugal, o notoriamente fuera. Estava fet pensant en tenir l'amistançada a casa, segurament part del servei, o conocidamente fuera, vull dir, la mantinguda. L'home casat també podia cometre un delicte, però clar, eren unes coses molt més grosses, no?
Sé que no lo quieres como yo, aunque no sea mío. Sé que no le das lo que le he dado yo, aunque sé que al fin se irá contigo.
L'adulteri, tal com estava definit, podia anar des d'allò, un cap de setmana boig, amb un hotel, fins a anar-se'n a viure amb un altre home, mentre estiguessis casada, no? És a dir, podia anar d'una punta a l'altra, no? Fins que no va haver-hi divorci, doncs teòricament totes les dones separades que vivien amb un altre eren adúlteres. Bueno, teòrica i jurídicament.
Podríem dir que posar les banyes, ser infidel, hauria de ser un acte íntim, una qüestió personal, però podia portar-te a un tribunal o fins i tot a la presó. Per què?
Clar, però és que ara vosaltres ho veieu molt clar, que és personal, però és que en aquell moment era pecat, a més. Era pecat. I jo, si voleu buscar està al Google, es troba al Google perquè ho he estat mirant. El decret de l'any 42 on es recupera l'adulteri, l'exposició de motius arriba a dir concretament que és mucho más grave en la esposa. Ara dieu, estem al segle XXI i dieu, és una cosa personal. Sí, però és que en aquells moments era un pecat i un atemptat contra la família, contra la fidelitat conjugal, contra los deberes conjugals, un atemptat grossíssim. Penseu que, a més, el règim franquista era un règim basat en el nacionalcatolicisme amb un pes fortíssim de l'Església, no?
Ara ja sabem, gràcies a la catedràtica Mercè García Arán, que l'adulteri només era una cosa que feien les dones, que posar les banyes per part de l'home no era delicte i que, per ser-ho, el marit en qüestió havia de posar-li un piset a la mistançada, querida o mantinguda, i que això tenia un altre nom, més fi, amansabament.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería.
Continuem amb la qüestió de les banyes. Si eres el marit i t'havien ferit en l'orgull, fins l'any 1963 et trobaves a la teva dona amb acte de servei, per dir-ho finament, amb un altre senyor i t'agafava. Per matar-la, et podien acusar de delicte d'uxoricidi. Però en què consistia exactament?
El marit que sorprenia a los adúlteros, els sorprenia, i els matava a un o als dos, només era castigat amb una pena de destierro. És a dir, no anava a la presó. Per tant, tenia una atenuació important de la gravetat de la pena. Això va estar en el codi fins a 1963.
Hem d'afegir que si el marit produïa lesions a la parella, llavors estava exempt de pena. Vaja, que no li passava res. Si la pallissava, s'havia d'entendre. L'home havia estat ultrajat en l'honor.
Te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero.
A vegades pensem que les lleis només són papers, normes plenes de pols. Però no només era una llei, sinó que aquell codi penal era un reflex d'una societat que pensava que les dones eren inferiors i que li devien obediència eterna als seus marits. El famós delicte d'adulteri estava tipificat dins el codi penal i no és casualitat amb els delictes contra la honestedat.
El concepte d'honestedat que tenien era que la honestedat de la dona era poc menys que patrimoni del seu marit o dels seus pares. És a dir, el marit es considerava ofès si la seva dona tenia... Però ofès en quin sentit? En su honra. És a dir, su honra estava en el comportament sexual de la dona, com si fos patrimoni seu. I després, tant a l'avortament com a l'infanticidi, l'infanticidi mort del recién nacido, per ocultar la deshonra. I l'aborto honoris causa era l'avortament per ocultar la deshonra de la mujer. És a dir, les solteres embarassades o que tenien tal. Aleshores, això eren delictes que cometien los padres o los abuelos maternos. És a dir, pares o avis materns que provocaven un avortament o mataven al recién nacido per ocultar la deshonra, no és que no tinguessin responsabilitat, però tenien una pena molt més rebaixada.
No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Chimamanda Ngozi Adichie, escriptora i dramaturga. Si m'has d'estimar seguint només les teves regles, guarda't el teu amor.
Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times doing things that you don't understand.
Ara ens sembla una bogeria, però fa 45 anys moltes dones al nostre país estaven a la presó per haver estat infidels a les seves parelles, per haver-hi sospites i simplement, a vegades, per semblar-ho. La Glòria Labarta, una jove advocada de Saragossa, no donava crèdit quan una clienta del seu despatx va entrar per la porta i li va dir: "El meu ex em porta a judici per adulteri." Era l'any 1975. La Glòria tenia 25 anys i allò li semblava gairebé una història medieval. El cas el va guanyar, ja us ho avanço, la seva clienta Limma no va anar a la presó, però a més, aquell cas va aconseguir que s'eliminés del Codi Penal aquella llei absurda que deixava les dones de 6 mesos a 6 anys a la presó. Avui parlem amb ella.
Glòria, lo que decíamos ahora lo estaba diciendo en catalán, pero en realidad ya me has entendido seguro. Cuando le entró el caso por la puerta del despacho de abogada, que vamos, hacía dos días que te estrenabas, tenías 25 años, ni de broma podías imaginar que todavía aquella cosa tan antigua del adulterio, que parecía de derecho eclesiástico, apareciera en tu vida en forma de una clienta, ¿no? Que apareció y te dijo: me han acusado de adúltera. Esto era el año 75. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la historia?
Yo me había colegiado en el año 75, efectivamente, y a los más pocos meses éramos tres compañeros y nos vino este caso. Era una mujer que había ido de abogado en abogado por Zaragoza, porque su marido le amenazaba con interponer una demanda de adulterio si no cedía a que la custodia de su hijo la tuviera él. Entonces, bueno, empezamos a estudiar el caso y, como dices tú, me asombré de que sí, que yo había estudiado en derecho, que existía el adulterio, pero no me lo podía imaginar que hubiera mujeres en la cárcel. Había mujeres que, según la jurisprudencia, todas las sentencias que yo estuve viendo estaban en la cárcel y, además, me parece que estaban con la ley de peligrosidad. El adulterio, la característica es que estaba penado solamente para la mujer y de su partener. El marido, si se acostaba una sola vez con una mujer, eso no era delito. Podía ser una infidelidad, pero no delito. Para que ese delito, el mismo que el adulterio, fuera para el marido, él tenía que mantener a una mujer que se llamaba la manceba en su casa a costa del caudal.
La manceba, o lo que en nuestro imaginario de toda la vida hemos pensado, la mantenida, la querida, a la que le ponían un pisito, ¿no? A la que le ponían un pisito, con ese imaginario así un poco de finales de los 70, ¿no?
Realmente ella era una mujer progresista, la cliente, su marido en principio también. Ella se había marchado de Zaragoza a Canarias con un amigo de ambos y habían quedado en que cuando llegase allí a Canarias, pues él le enviaría al hijo. Ella no, vamos, decidió que quería volverse a Zaragoza, volvió sola al mes. Y entonces el marido le dijo que o firmaba un pacto de separación en que le dejaba la custodia del hijo, o si no, que le iba a acusar de adulterio. Cuando ella ya desesperada llegó al despacho, pues realmente vimos que podía ser así y que la única manera de poder ganar el tema era cuestionar el adulterio, hacer un juicio político, pero para eso hacía falta, no podía ser un juicio sin más, sino hacía falta el apoyo de la sociedad. Yo estaba entonces en una asociación que se llamaba la Asociación Democrática de la Mujer Aragonesa, que estaba compuesta por mujeres de todos los partidos entonces, PSA, ORT, PT, PC...
Todas las Ps.
Y entonces nos reuníamos en mi despacho, precisamente, yo no me acuerdo si era los viernes por la tarde o los sábados por la mañana, todas las semanas, y hablábamos de cómo en los partidos las mujeres eran ignoradas. Los asuntos de las mujeres eran para después, el divorcio ya veríamos, el otro ya veríamos. Esto es algo importante, es salvar la democracia, tenemos que ir a una sociedad común, pero...
Pues tenemos que contar un detalle que tú me contarás mejor que yo, pero que en aquella época todavía las mujeres debían pedir permiso para muchísimas cosas.
Claro, por supuesto. En mayo del 75 por lo menos ya podían abrir una cuenta corriente, porque hubo una reforma entonces. Pero hasta mayo del 75, bueno, yo tuve que pedir permiso a mi marido para poder tener la cuenta del despacho, mientras que mis compañeros varones, que también estaban casados, podían hacerlo sin ningún problema. Bueno, a lo que iba. Yo hablé con mis compañeras y me dijeron, bueno, es que esto es perfecto para demostrar la discriminación que existe todavía en nuestras leyes. Y no solamente en nuestras leyes, sino que es que esas leyes se aplican, porque todo el mundo, no, es que eso no se aplica, se aplicaba. Porque había mujeres en la cárcel que estaban condenadas por adulterio. Y había mujeres en la cárcel condenadas por abandono de familia simplemente por haberse ido del marido sin más. Aquí, ¿qué ocurría? Lo que decía el Código Penal era que para que existiese delito de adulterio había que demostrar la eyaculación del pene en la vagina. Eso es prácticamente imposible de demostrar, ¿no? Pero, sin embargo, en las sentencias que yo había estado estudiando, presumían que esa eyaculación se había producido porque habían pasado una noche en un hotel, ¿vale? Aquí, en este caso, habían ido en un camarote y luego estaba claro que estaba condenada. Entonces, lo que hicimos fue pedir permiso a la señora, a la cliente, y yo le dije, esto es lo que hay, ¿tú estarías dispuesta a participar en una campaña? Y ella dijo, adelante. Yo le dije, piensa en lo que se va a suponer, ¿eh? Tú vas a ser señalada. Y dijo, adelante. Entonces, escribimos cartas al ministro de Justicia, al rey, en el que hablábamos de la discriminación de la mujer, no solamente en el ámbito penal, sino también en el civil. Por ejemplo, hicimos un folleto en el que poníamos la diferente penalización de los maridos y las mujeres en el tema de las agresiones. Era la misma falta el que el hombre pegara a la mujer que la mujer insultase a su marido. O sea, fue de mano en mano la carta, o sea, hubo miles de firmas en Zaragoza y entonces realmente todo el mundo se escandalizaba porque era una cosa tan, tan flagrante que se palpaba, o sea, que era como muy gráfica. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, XX entonces estemos así, ¿no? Es que la respuesta fue masiva y en octubre, me parece que fue, en octubre del 76 fuimos a juicio. Y entonces el día del juicio hubo un autobús, bueno, tuvimos, se me olvidó, tuvimos muchísimo apoyo de todas las mujeres feministas de todo el Estado español. Y entonces, el día del juicio vinieron dos autobuses de Madrid que querían entrar en el juicio. Por supuesto, el juicio se celebró a puerta cerrada, pero yo recuerdo estar dentro de la sala y oyendo el yo también.
Pero el barullo lo montasteis, ¿no? Y con todas las mujeres fuera, con el canto este de yo también soy adúltera, del que aquí en Barcelona hemos visto aquella imagen icónica de Maruja Torres con su cartelito colgado, ¿no? Y muchas otras mujeres de la época.
Entonces, lo que sí que conseguimos fue que fueran exquisitos los jueces en la interpretación de qué significaba el adulterio. Llegaron a la conclusión de que no se había probado la eyaculación del pene en la vagina, que es lo que sí que se había considerado en otras sentencias de esa, vamos, de lo mismo. Lo que sí que hubo inmediatamente fue un anteproyecto de ley para erradicar el delito de adulterio y que finalmente, 26 de mayo de 1978, o sea, meses antes de la Constitución, ya se abolió.
Y de alguna manera aquella sentencia lo cambió todo, ¿no?
Lo que hubo fue una concienciación social de que era algo absolutamente discriminatorio, que no se podía castigar de una manera a un hombre que a una mujer, que además era un tema de ámbito privado, porque date cuenta que era una querella, no era una denuncia pública, sino la querella solo la podía poner el marido, y el marido tenía derecho de perdón. O sea, si el marido perdonaba, la mujer no, ya no pasaba nada, con lo cual era la típica arma de chantaje para si haces esto, yo te quito.
Ahora que dices una cosa muy importante, yo te quito, ¿no? Yo te quito en este caso, en el caso de Inma Benito, que es de la mujer de la que hablamos y que pasó por todo ese proceso y que al final, pues, con una resolución favorable, pero lo que le querían quitar en este caso, con lo que le amenazaban, eran con los hijos, que eso sí. Era una cosa muy común, pues te vamos a quitar la custodia de los hijos, en ese caso era, ¿no? O sea, la familia del marido le quería quitar la custodia de sus criaturas. Pero también hubo otros casos de mujeres que se las intentaba desheredar, o sea, te podían pasar muchas cosas, ¿no? Por el hecho de ser adúltera.
No, claro, no. Claro, era causa de desheredación también, ¿eh? Y aparte, por supuesto, la causa de infidelidad también era la causa de separación, pero eso también era para el marido. O sea, la discriminación existía específicamente en el delito y en lo de la causa de desheredación, porque era como de indignidad para suceder. Eso, afortunadamente, bueno, estamos hablando de...
Ya estabas hablando de un concepto indignidad. Que ya sí, paremos sí. Máquinas. ¿Qué significaba sí. Indignidad? ¿Qué significaba claro, indignidad?
Sí. Es que yo creo que, bueno, se ha dicho siempre que el derecho penal en la época franquista protegía mucho a la mujer porque hablaban de la violación. Por ejemplo, la violación tenía unas penas que eran prácticamente como si el homicidio, ¿no? Y no se estaba protegiendo a la mujer. Lo que se estaba protegiendo realmente era el honor del marido. O sea, con el adulterio uno se aseguraba de que los hijos que tenía la mujer eran del marido. Aunque me estoy yendo de un lado a otro, pero es que ahora los hijos son matrimoniales y extramatrimoniales, ¿vale? Y tienen igualdad de derechos, ¿no? Pero antes existían los hijos adulterinos y sacrílegos. Los hijos adulterinos eran los hijos de una mujer que había cometido adulterio. Entonces, esos no podían inscribirse en el código, en el registro civil. No existían. Tenían que buscar otra madre, porque no podía ser, y otro padre. No se podían inscribir como tal. Y los hijos sacrílegos eran los hijos de sacerdote o monja. Claro. Entonces, tampoco existían. Entonces, esos pues eran lo típico, los expósitos, la inclusa, buscar una forma de adopción, pero pues, no tenían derechos, es que no podían inscribirse.
So I made up my mind.
De entrada, si no lo he entendido mal, los rangos para mujer y hombre eran distintos, porque de alguna manera la mujer, con solo que una vez se hubiera ido con otro, ya la podían meter en la cárcel, y en cambio al hombre tenía que mantenerla, porque si había tenido un día aquello que decimos una cana al aire, no pasaba nada, ¿no?
Eso no era nada, no pasaba nada, era una cana al aire, efectivamente, como decías tú.
Y además, bueno, ahora hablamos muy serenamente y muy tranquilamente de separaciones, divorcios, etcétera, pero antes ya las separaciones ya eran una complicación, porque la mayoría de veces se buscaba la nulidad, ¿no? La nulidad eclesiástica, ¿no?
En este caso, a continuación, simultáneamente al proceso penal, habíamos iniciado una nulidad de matrimonio, por supuesto, ante el tribunal eclesiástico, que se ganó. O sea,
porque además, era casi la única manera de defender a la mujer, ¿no?, en ese momento.
En 1976 hasta 1979 existía el concordato de la Santa Sede y el Estado español de 1953. Según ese concordato, todas las causas matrimoniales no se veían los juzgados de primera instancia civiles, sino que se veían por el Tribunal Eclesiástico. En el Tribunal Eclesiástico las causas se eternizaban y además pues era un examen continental. Al final, ¿qué es lo que hacíamos? Pues muchas veces ir a las causas de nulidad, que era donde realmente podíamos acceder a un divorcio, era la única manera de poder acceder. Porque
como una especie de salvavidas, ¿no? Que no era a lo mejor lo mejor para vosotras como como abogadas de izquierdas, pero que de alguna manera era un poco un salvavidas para intentar que la mujer sufriera lo mínimo, ¿no? Ese proceso de separación.
Yo he sido abogada de la rota, he llevado muchas nulidades, pero es una manera de disfrazar el divorcio. O sea, era absurdo que no existiese un divorcio. O sea, una pareja que se hubiera casado civilmente no podía acceder al divorcio, nunca. Sin embargo, una pareja que se hubiera casado por la Iglesia podía, a través de la nulidad eclesiástica, acceder a un divorcio, porque no existía el divorcio. Claro. O sea, no existía el divorcio, pero ya no existía matrimonio desde el momento en que se había declarado nulo.
Tenemos que contar que, claro, el divorcio, recordar a las oyentes que el divorcio no llegó hasta el 81. Con lo cual, no sé si durante un montón de años el adulterio fue una causa, no para el divorcio, que no existía, pero sí para la separación.
Por supuesto. No, y además sí que tengo que decir, fíjate, hasta el 70, he dicho antes que hasta el 79 siempre íbamos a los tribunales eclesiásticos, pero luego del 79 al 81 íbamos a los tribunales civiles, pero teníamos un código civil de 1881 con unas pequeñas reformas en 1940. Para poder llegar a una separación había que demostrar que unos malos tratos graves y reiterados. Yo he visto sentencias que era un atentado contra la vida de una mujer, pero como solamente había sido una sola vez, pues se le condenó a vivir con él. En este sentido, mira, tengo que recordar, hay unos relatos de Emilia Pardo Bazán que son sobre los malos tratos, que son terribles, pero es que todavía parecía que recurrían. Era en uno de ellos, precisamente lo que hacen es que un hombre intenta matar a su mujer, cumple prisión, es condenado por delito y tal, y cuando sale, vuelve a vivir con ella. Y nadie puede hacer nada, y la mujer se muere de miedo esa noche. Eso es un relato de Emilia Pardo Bazán.
Pero que podría ser perfectamente real para lo que pasaba en la época, ¿no?
Claro, en aquella época, o sea, yo tenía problemas de mujeres que, pues por ejemplo, con los celos. Los celos no eran la causa de separación, porque no había causa, era una causa, no era una causa psíquica, tenía que ser física y además, pero bien, golpeándola bastante, ¿no? Porque si no, parecía que la mujer, bueno, es que era el deber de convivencia. Bueno, es que cuando las mujeres y los hombres, cuando se casaban, la mujer debía obedecer al marido y el marido proteger a la mujer. Esto se leía era el Código Civil.
Bueno, tú lo has dicho muy rápido antes, porque tú ya esto lo tienes muy dominado, pero estábamos hablando de eso, de un Código Civil de 1880 y pico, ¿no? O sea, que es una barbaridad. Estamos en los 70 con un Código Civil del siglo XIX.
Efectivamente. Y ese Código Civil lo que decía es que la mujer debía obedecer al marido, que la mujer no podía, era una especie de incapaz, que no podía hacer absolutamente nada. Era como que te necesita de la asistencia de su marido para cualquier cosa. O sea, para abrir una cuenta corriente, para trabajar. O sea, es que las mujeres casadas es que no podían trabajar si no era con el permiso del marido, ¿entiendes? Así que imagínate a los jóvenes que no lo han vivido, porque realmente sí que para poder hablar de la igualdad tenemos que hacer historia y saber que es muy, ha pasado muy poco tiempo desde que lo conseguimos, que ha habido muchísimas mujeres anónimas que han luchado porque ahora tengamos la igualdad que tenemos, porque algo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando, yo recuerdo cuando las mujeres venían a mi despacho a separarse, tenían tan interiorizada la ley que ellas eran menos que se creían menos. Cuando la ley te considera una menor de edad o una incapaz o alguien que no es suficientemente capaz, las mujeres se sienten así. La gran mayoría de mujeres que venían al despacho, y todavía hay muchas, que no, es que yo no puedo, es que mi marido no me deja, es que siempre las mujeres, nuestra labor es esta, o sea, se cree en ese papel. Y además el de me pega, pero bueno, pero es que a veces yo también me porto mal. O sea, es una sensación de que él puede dirigir tu vida, puede hacer lo que quiera. Cuando en la sociedad cambia esa percepción, y a través de las leyes y a través también de los medios de comunicación, las mujeres se atreven a salir de ese cliché. Y entonces se atreven a denunciar, se atreven a decir este matrimonio es el que yo quería, estas expectativas no son las que yo había pensado. Something told me it was
siempre pienso, aunque todo ha cambiado, aunque estamos mucho mejor, aunque ahora hay divorcio, aunque hay separación, y está claro que según la ley y según la Constitución dice que hay igualdad entre hombres y mujeres, en realidad tú como abogado todavía sientes que aunque no esté escrito en la ley, todavía hay esa desigualdad. Cuando vas a algún tribunal, cuando tratas con algún juez, ¿tú sientes que todavía...?
Por supuesto, la respuesta es sí. Primero soy abogada, no abogado.
Sí, perdón.
Y la respuesta es sí, porque bueno, es que el juicio hace dos días yo tenía un juicio en el que decía al juez, es que usted me tiene que proteger a esta mujer dándole oportunidad para que vuelva a retomar su vida profesional, y no lo va a hacer. O sea, sé que lo voy a perder. Las mujeres ahora, con las separaciones, son las pobres. O sea, si yo recuerdo que hace muchos años, estoy segura de que es exactamente igual, en el Ayuntamiento de Zaragoza había un estudio de pobreza y de cada 4 pobres, 3 eran mujeres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres separadas, que tienen la valentía de separarse, que luchan contra todo y tal, sí. Pasaba lo que pasaba entonces, que se quedaban con los hijos y tenían que estar renunciando a trabajos, a tener posibilidades de vida personal, a tal, al final su capacidad económica era muy pequeña, o es muy pequeña. El matrimonio no tiene que suponer, o la pareja, porque a veces la gente no se casa, pero la pareja tiene hijos, no tiene que suponer en ningún momento una disminución de las posibilidades. El amor tiene que ser una manera de mejorar la vida, ¿no? De quitarte posibilidades. Y si un hombre o una mujer pretenden que el otro renuncie, eso no es amor, eso es otra cosa. Es que quieren tener una persona a su servicio, y eso es contra lo que hay que luchar. Lo que pasa es que el amor romántico es nuestro gran enemigo, que cuando uno se enamora, yo siempre digo que es como una enfermedad. Yo recuerdo una charla que hice en un pueblo de Zaragoza, me parece que era en Borja, y había, pues no sé, como 800 niños, habían de 13, 14, 15 años. Entonces yo estaba hablando de la, estoy hablando de hace 20 años, por ejemplo, yo hablaba de la importancia de que la mujer no dejase su trabajo, que siguiera adelante, qué tal. Y entonces me dijo una chica, me dijo, pero es que tú eres muy materialista, solo estás pensando en dinero. ¿Y el amor qué? Y entonces yo dije, el amor me encanta, pero entre iguales. No me gustaría nada que mi jefe fuera mi marido.
L'amor entre iguals és meravellós. Me quedo con esta frase. Muchas gracias, Gloria Labarta, y un gusto hablar contigo. Muchas gracias.
Gracias. Then I see you walk away, see you walk away.
walk away from me.
Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
També de la infidelitat en altres contextos ens en parla Desiree Vela, escriptora i activista.
La infidelitat, les banyes, quin tema, eh? D'entrada caldria preguntar on comença la infidelitat, o potser podríem posar el focus en la monogàmia, en si és sana i natural, no ho sé, són preguntes que em faig. En qualsevol cas, el que queda clar és que amb la infidelitat, com amb moltes altres coses, socialment es fa servir una doble vara de mesura per la qual les dones sortim més malparades que els homes fins al punt que, quan ens assabentem que algun paio li ha posat les banyes a la nostra col·lega, culpem l'altra dona. I de sobte se'ns oblida la part de responsabilitat del paio que es dilueix per posar el focus en l'altra. La fresca, la traïdora, la que trenca una parella, la que destrossa una família. Si la dona és qui té l'aventura, el reguitzell d'insults no té aturador. És el que té viure en una societat patriarcal i misògina. Però, ai! Ai, com aquesta dona no sigui blanca. Llavors som les que venim de fora a robar els marits, a seduir-los amb la nostra fugositat o el nostre exotisme, maleït siguin tots dos qualificatius. Som de fora encara que haguem nascut aquí, i com més fosca és la nostra pell, més de fora se'ns considera. Aleshores, la infidelitat, que és quelcom que no té nacionalitat ni color, es justifica amb una sèrie d'estereotips que conformen l'imaginari del que som les que som de fora. I comença el joc de «jo no sóc racista, però...», que acaba amb unes afirmacions rotundes que corroboren que el paró de la frase nega el que s'ha anunciat anteriorment. Al final resulta que viure en una societat que es creu que no és racista destapa el racisme més subtil, arrelat i inconscient, fins i tot quan passen coses tan quotidianes com unes banyes. Per pensar-hi, oi?
En el programa d'avui hem après i ens hem sorprès amb com el delicte d'adulteri ha estat una excusa per tancar, segrestar i, en qualsevol cas, menysprear les dones. Però no només parlem d'assenyalament. En alguns casos, l'adulteri els ha costat la llibertat. És bo recordar-ho i també és bo adonar-se que, encara que les lleis canviïn, les percepcions es mantenen. Aquest programa l'hem fet amb devoció Rosa Silluer, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Gemma Safontria, Mònica Oms i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Acabem amb la cançó de Loretta Lynn i aquell You Ain't Woman Enough, o sigui, no ets suficientment dona per prendre'm el meu marit. Una cançó que va escriure ella mateixa i que ens recorda que si volem que les coses canviïn, potser aquests discursos ja els hauríem d'anar deixant. Fins la setmana que ve, oients. You've come.